Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat. Planeta Prat.
Dimecres, dia del cinema, també al Planeta Prat, i saludem al Francesc Cànovas amb el 24 Fotogrames. Què tal, com va?
Molt bé, bon dia a tothom, aquí estem, a parlar de cinemes i de pel·lis.
De què parlarem avui?
Mira, parlarem de Kill Bill, The Whole Bloody Affair, que ja en parlarem què és. Parlarem de Incontrolable. Parlarem de Buena Suerte, Pásalo Bien y No Mueras, en títol força
llarg. És important.
Sí, sobretot no morir, no? La sí. Reco de la setmana, que la torna a fer el Capri cap de setmana, ja l'he vista i m'ha agradat, però no entusiasmat. Es diu Proyecto Salvación. I el clàssic és un pel·liculón de Fritz Lang de l'any 37 que es diu Solo se vive una vez.
Molt bé. Doncs comencem per Kill Bill, The Whole Bloody Affair. You and I have unfinished business. Baby, you ain't kidding. People to get to this point, and I am gonna kill Bill.
Bé, això és Kill Bill 1, Kill Bill 2. Recordes, van estrenar-se el 2004 i 2005, crec recordar, en anys diferents, però la concepció que tenia de la pel·lícula Quentin Tarantino era una única pel·lícula. El que passa que una única pel·lícula passa el que passa ara, durava més de 4 hores, no? Llavors ens van decidir partir-la en dos parts, no? I ara per fi, a part de fer cèntims, com sempre, això és un negoci, i el Tarantino és molt llest i la productora també, han decidit fer aquesta nova, entre cometes, versió, que és unir les dues pel·lícules amb una masterpiece, que és el que ja havia pensat, no? Amb una nova seqüència d'animació, que abans només havia una, que crec que estava a la primera part, al primer Kill Bill, i hi ha aquesta versió íntegra que dura 4,5 hores. ¿Vale? Jo no sé si el muntatge és el mateix, el que ha fet és unir les dues pel·lícules, més la seqüència d'animació i algunes cosetes noves, o el muntatge de les dues pel·lícules també varia, perquè recordem que el Bill només surt a la segona part i sabem tot a la segona part qui és Bill, no? Per tant, no sé ben bé si el muntatge serà diferent o no, simplement és tal com les vam veure el 2004 i 2005, però unides, totes juntes, i tu seus a la butaca i fas 4 hores i mitja de cine, no? En plan bèstia. O si hi ha una novetat més de muntatge a part d'aquesta i la seqüència d'animació. Tot sigui dit, recordem Kill Bill, Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, Michael Madsen, David Carradine, o sigui, una pel·lícula, jo penso que de aquelles obres magnes que té Tarantino, a mi em va encantar quan la vaig veure. I sí que jo, de fet, tenia intenció aquest cap de setmana d'anar al Fenomen, que ja ha obert de nou, a veure-la. Sí. I estaven les entrades esgotades tot el cap de setmana. O sigui, divendres, dissabte i diumenge ja no havien entrades, estaven esgotades. No?
Mira.
I és una pel·lícula que tenia ganes de veure en pantalla gran, el Fenomen. Anava sol perquè no trobava ningú que vingués amb mi a 4 hores i mitja de pel·lícula.
No m'estranya, Francesc.
Però estava disposat a anar-hi, vale? I gaudir-la al pantalló del Fenomen i a sobre en versió original subtitulada, perquè jo la vaig veure al seu moment doblada, no? I no la vaig poder veure, per tant no l'he vista, la tinc apuntada per anar a veure-la. Ara t'he de buscar un dia que em vagi bé per horaris i poder sí. estar 4 hores i mitja al cinema, que no és moco de pavo, no, i clar. Si ho faig, doncs ja ho diré. Les crítiques parlen que és una obra mestra, que és una experiència top, una experiència immersiva per anar al cinema, etc, etc, etc. Vull dir, per qui no la va veure llavors, ara és una ocasió magnífica de veure-la com la va concebre el Quentin Tarantino, i que la vulgui recuperar com jo, doncs, bueno, és una ocasió també extraordinària per tornar a veure Kill Bill.
Molt bé.
Què et sembla, Isa? 4 hores
em sembla que esperaré a veure què és el que tu em dius i què m'expliques, perquè
si
a mi 4 hores se'm fan llargues, eh?
Trobo un forat per anar a veure-la.
És que t'has d'agendar tota una tarda allà. Jo no crec que gaudiria de res en 4 hores, ni de 2 partits de futbol. O sigui, són coses que ja se'm fan massa llargues.
Anem a la següent, ¿vale? Que és Incontrolable.
Som-hi.
¡Johnny D!
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
¡Vete a tomar por culo!
Pues encantado de conocerte.
Perdón.
Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
¿Sabes preparar un té decente?
¡La leche es semen! ¿Te molestan los tics y los insultos?
¿Qué tics? ¿Qué insultos? No creo que el Tourette sea el problema. El problema es que no sabemos nada del Tourette. Edúcalos.
Siempre has dicho que tenía que ayudar a la gente como yo. Tengo síndrome de Tourette y por eso tengo tics. ¡Que te den!
Incontrolable.
Bé, aquesta pel·lícula està basada en fets reals, dirigida pel Kirk Jones. L'actor principal, que es diu Robert Aramayo, va guanyar el millor actor als Premis BAFTA britànics. També surt el Peter Mullan, un actor veterà anglès. I és la història real de John Davidson, que patia el síndrome de Tourette, que és aquest síndrome que tenen gestos repentins i diuen barbaritats, diuen tacos i insulten a la gent de forma incontrolada, com diu el títol, Incontrolable, no? Vull dir que no són conscients ni poden controlar ni el seu cos a nivell físic ni verbal. Vull dir, és algo molt heavy. Tu penses que tens una entrevista a la ràdio, Isa, estàs entrevistant a la ràdio i oi volta fot així un cops a la taula i comença a dir-te cabrona, no sé què, i t'insulta, no? O sigui, pues, això és el síndrome de Tourette, no?
Sí,
i aleshores
sí.
Doncs clar, és una enfermedad molt, molt, molt estranya, que ho pateix poca gent, poc estudiada, i llavors aquesta persona, aquest noi, que veiem la part de l'adolescència quan ho patia, que lògicament estava sol, tenia bullying, ningú estava amb ell, bueno, lògicament vull dir, amb el fet que costa molt, no?, tindre amistat o tindre relacions amb una persona que no saps per on sortirà, no?, ni verbalment ni físicament, no? I ja quan va convertir-se en adult va fer campanya a favor de les persones que patien aquest síndrome, no? I perquè també buscar fons per intentar buscar d'on ve, com controlar-ho, com combatre'l, no? O sigui, és una pel·lícula, podríem dir, biopic d'aquesta persona i també de cine social, que segons he llegit recorda molt el cine social realista, per exemple, de Ken Loach, no? Altre director britànic, no? Pel·lícula càlida, realista, divertida, perquè també és cert que aquest síndrome produeix situacions divertides i extravagants, no? Que potser si no estàs immers dintre d'elles no pises de riure, veure la situació que ha creat aquesta persona que té aquest síndrome, no? Per tant, bueno, pel·lícula que té molt bona pinta i més si sabem que és real, que la persona que surt a la pel·lícula va assistir realment o assistir realment i és un biòpic sobre ella, no? Incontrolable.
Jo he de dir que he vist alguna persona de xarxes que té aquesta síndrome elogiant la pel·lícula i com ho fa també l'actor protagonista. Per tant, per part de molta gent que pateix aquesta síndrome, sí que es veu representada i que van ser un col·lectiu també convidats a la premiere, per tant s'ha fet amb respecte, cosa que a vegades es vol parlar de certs col·lectius o d'algunes malalties i no s'acaba d'enfocar com es voldria. Per tant, té bones crítiques també per part de les pròpies afectades.
Molt bé, anem a la següent. Buena suerte, pásalo bien y no mueras.
¡Eh! ¡Esto no es un robo! ¡Vengo del futuro! ¡Y todo esto! Va a acabar muy mal.
Vengo de un futuro muy siniestro. Estoy aquí para arreglarlo. ¿Es que nadie está escuchándome?
Pareces un vagabundo.
No soy un vagabundo, vengo de una pesadilla apocalíptica. Esto es la hostia, lo más fashion. Lo que nos espera no tiene nada que ver con la realidad.
¿Una IA? Pero eso no existe ya.
Puede ser mucho peor, cielo.
¿Quién va a unirse a mí? ¿Quién quiere salvar el futuro? La revolución comienza esta noche.
De aquesta pel·lícula està dirigida per el Gore Verbinski, que és el director de la saga de Pirates del Caribe, el director de The Ring, la versió americana, La locura del bienestar, vull dir, és un director potent. I té un actor molt potent, que és el Sam Rockwell, com a actor principal. És una comèdia sense ficció, una comèdia, una sàtira, una pallassada, o sigui, és una història de sense ficció per anar a passar-ho bé al cinema, i narra, el punt de partida és un restaurant ple de gent, i apareix un tio amb pinta així de rodamons, diguéssim, tot brut i tal, amb un plàstics, que diu que ve del futur, que ve del futur i que la humanitat està a punt d'extingir-se perquè ja la IA està fent diguéssim, fer-se càrrec del món i els humans s'estan morint tots, i que necessita reclutar un exèrcit de voluntaris per poder combatre aquesta guerra contra la IA, no? I les redes socials, no? Que es deia enrere. Aleshores, aquesta missió l'ha fet 117 cops. O sigui, que no ha anat aconseguint sortir endavant, llavors aquesta, el que narra la pel·lícula, és la 118 o la 117, no sé quina serà, i sembla ser que aconseguís un grup de gent que s'unirà a la causa, el creuen, suposo, gent així molt variopinta i molt estranya també, i friki, i per lluitar això, perquè no arribi aquest apocalipsi futur del que diu que ve, no? Que ha avisat amb el temps i ve del futur, no? És una barreja d'horror, d'acció, de tecnofòbia, de bretxa generacional, de crítica a les redes socials i a la tecnologia en la qual vivim actualment, i que sempre diem, ui, el futur ja veuràs que la IA ho farà tot, doncs, bueno, ve a ser això, no? És com el Terminator, recordem, el Terminator era les màquines, no? Qui controlaven el món i mataven els humans, doncs això és algo semblant, no? Per tant, és una pel·lícula que pot estar bé perquè és molt satírica, molt pallassa i molt exagerada i molt divertida, segurament, i molt negra, perquè és una comèdia negra, però també he llegit que és un pèl llarga. Això és aquest gran defecte de moltes vegades dels pel·lícules actuals, que les dilaten molt, i pot ser un hàndicap. Però bé, té bona pinta, perquè a mi l'actor m'agrada molt, el Sam Rockwell, i el director Gore Verbinski també m'agrada. Per tant, potser l'acabo veient.
Molt
bé. Si et sembla, anem a la Reco de la setmana, que és la pel·lícula que està, diguéssim, no sé si és el top 1 de recaudació, però la que està últimament tothom veient, que és Proyecto Salvación.
Som-hi.
Entiendo que creas que soy el indicado para esta misión. Entiendo lo que hay en juego.
Objeto aproximándose.
Si no hacemos nada, todo el planeta se extinguirá con nosotros. Doctor Grace, el mundo cuenta con usted.
No, 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 lo siento, perdona.
Ja vam parlar d'ella quan la van estrenar, dirigida pel Phil Lord i Christopher Miller, i el gran actor Ryan Gosling, que és qui porta tot el pes de la pel·lícula, a passar que també surt la Sandra Hüller amb flashbacks de la Terra, no? I narra la història d'un astronauta, que és el Ryan Gosling, que té una missió espacial cap al Sol per intentar salvar el Sol, que està malalt. El Sol s'està morint perquè hi ha com unes, diguéssim, un germen, segur per l'estil, que ve d'altre planeta del sistema solar, que l'està afectant, no? Bueno, s'han d'averiguar què està passant. Tot he de dir que jo la pel·lícula, a nivell científic, a nivell de lo que narra i el que va passant, em perdia constantment. O sigui, jo no sé si era per falta d'atenció o perquè el guió és una mica enrevessat, però moltes de les coses s'explicaven a nivell científic, a nivell de lo que li passava al Sol i de lo que tenien que buscar i on anaven. Jo va haver un moment que vaig desconnectar bastant d'aquest tros de la pel·lícula per dir, bueno, això és un MacGuffin que posen aquí per explicar una miqueta de què va, però vull dir que no és l'important. És un tio que va a salvar la Terra, a l'espai, i en aquest viatge a l'espai a salvar la Terra, que és salvar el Sol, es troba una nau espacial també d'altre planeta amb un alien dins, que es faran amiguets, l'humà i aquest alien, i tots dos seran els herois que vulguin salvar un al seu planeta i l'altre a la Terra, no? Llavors faran un joc comú, una força comuna, els dos, no? I es faran molt amics i s'estimaran moltíssim per trobar aquesta solució al gran problema que tenen els dos, que és que els sols estan morint. La pel·lícula per mi és massa llarga, o sigui, té un punt que està dilatada, o sigui, al final hi ha diversos finals, no sembla que acaba i no acaba, torna a altre clímax, o sigui, hi ha diversos clímax, no? Per tant, quan hi ha tants clímax és anticlimàtica, arriba un moment i bueno, acaba o no acaba, no? Vull dir, però en conjunt, si és una pel·lícula per passar-ho bé, per anar amb la família, a passar, que jo penso que els nanos, com deia abans, tot aquest rotllo científic que hi ha a la pel·lícula, si no vaig entendre res, potser jo soc intel·ligent i per això no vaig entendre res.
No ho crec.
Però vaig desconnectar bastant d'aquesta part de la pel·lícula, no? Però a nivell d'efectes, fotografia, com està feta, pel·lícula per veure a pantalla gran, veure al cinema i gaudir-la a una pantalla gran i amb bon so, està molt bé. Recorda pel·lícules, diguéssim, com Contact o 2001, o sigui, una part, diguéssim, humanista de la ciència-ficció, on els aliens són bons, i l'alien és un alien molt particular, o sigui, no és un ET, no és com orgànic, sembla és com una pedra que no té cara, no té boca, no té ulls, no té orelles, i és com un cranc, té com unes pinces. Per tant, a mi, com a espectador, també l'empatia envers aquest
no la...
aquest Rocky, que li diu Rocky a l'humà, li acaba dient Rocky, doncs clar, no em va causar cap mena simpatia ni
a tu les pedres no,
vull dir, és que és molt sosú, és que és molt sosú, i saps que si veus la pel·lícula dius clar. I sort que després aconsegueix el Ryan Gosling mitjançant l'ordinador i coses posar-li veu, va començant a entendre, fan un vocabulari, llavors aquest vocabulari que són signes el traslada a veu, i llavors arriba un punt de la pel·lícula que, oh, el Rocky habla i sents com parla i el que li diu el Rocky, que són sorolls, sents com dialoguen els dos, no? Llavors sí que hi ha moments així com emotius, no? Allò que passen coses a la pel·lícula entre els dos, no? I bé, llavors hi ha gent que entra més i gent que entra menys, no? Ella es desperta a la nau, a les astronautes de la Terra, i no sap qui és ni què fa allà, i mitjançant mica en mica veiem flashbacks que veiem qui és i veiem la història i com ha arribat fins a aquella nau espacial, que és per mi la part més interessant, són aquests flashbacks de veure aquest procés fins que ell es desperta a la nau, que en principi anava amb dos astronautes més, però que han mort durant aquest viatge, i llavors ella es troba sol. És un viatge anys i anys llum, o sigui, han passat, entre que surt, arriba allà a fer la missió i ha de tornar, passant 25 anys, han de passar, una barbaritat, no? Bueno, ja la veuràs si la veus. A mi, et dic, no m'entusiasma, però bueno, li poso un 7, perquè és una pel·lícula molt ben feta, amb un gran Ryan Gosling, i pel·lícula d'aventures espacials, amb un alien molt particular, que bueno, pot estar bé.
És veritat que ha coincidit en una setmana on tothom estàvem pendents de la nau Artemis 2 i que ha estat molt ben estrenada, no? En aquest cas, perquè ha tornat com a despertar una mica l'interès en això de l'espai per part de molta gent. I mira, si vosaltres també teniu aquest interès, el Capri la fan de nou al cap de setmana. Acabem amb el clàssic?
Molt bé. Mira, el clàssic
Solo se vive una vez, no?
Tal qual.
Esta vez no volveré. Eso espero. Las condiciones han cambiado, así que creo que debo decirte esto.
Ha sido mi huésped 3 veces. La primera fue por robar un automóvil para un atraco. La siguiente por un atraco. Y esta que termina hoy, gracias al señor Whitney, fue por conducir el coche en el que huía la mayor banda de atracadores de bancos del país. Has perdido 3 veces. Y una cuarta condena, según las leyes de este estado, sería una condena a muerte.
No se preocupe, no volveré más a este hotel.
Gran pel·lícula de Fritz Lang. És la segona pel·lícula americana que va fer Fritz Lang de l'any 37. La primera va ser Fúria, també altra pel·lícula extraordinària. I és una pel·lícula amb en Henry Fonda i la Sylvia Sidney, i narra la història d'un personatge, d'un home, que és el que sentim al tràiler, que ha caigut a la presó 3 cops, vale, per coses menors, i li diuen que si torna una quarta vegada pues ja serà pena de mort, no? Llavors li inculpen injustament un assassinat, i ell no ha fet l'assassinat ni res culpable, o sigui, i a passar d'això la seva parella li diu, no, vés a la presó, ai, vés a entrega't, anem a judici i segur que surts absolt perquè tu no has fet res. I no, la justícia el condena, la justícia injusta el condena per interessos amagats, i llavors ell es fica a la presó a punt de ser sentenciat a mort i aconsegueix fugar-se de la presó i no diré més. És una pel·lícula de crítica brutalíssima del Fritz Lang, que parla de que més enllà del sistema que tenim, pues potser hi ha gent que injustament està engarjolada, i altra que hauria d'estar engarjolada no ho està, i altra que vol ser un bon ciutadà, com és el cas del personatge de Henry Fonda, pues acaba pringant com un tonto i sent condemnat a mort, no? Pel·lícula molt potent, en blanc i negre, amb una fotografia extraordinària de Leon Samroy, i amb un expressionisme, perquè Fritz Lang, recordem que és Metrópolis i tota aquella època, diguéssim, de blanc i negre expressionista alemany, i aquí, amb aquesta pel·lícula, recupera molt aquest tipus de fotografia contrastada amb blanc i negre, amb molta ombra, que crea un dramatisme espectacular dins de la pel·lícula. Pel·lícula plena de fatalisme total, i amb un final que no direm quin és, però vull dir allò que et sacseja quan veus com acaba la pel·lícula.
Molt bé, doncs Solo se vive una vez, de 1937, és el clàssic que ens recomana també el Francesc Cànovas. Francesc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Bye, bye.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més quan tu vulguis a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Sábados.
En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
Loco, ¿tú eres perfecta?
No sé.
¿Y tú?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta.
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face. I'm a believer.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santander.